Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3Cat Info ha explicat que la situació és crítica.
Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots aquells que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE.
El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui el 2,6% aquest any.
Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran.
El videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Els analistes creuen que GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar així les xifres de l'última entrega. La Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà diàriament amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit.
Es tracta d'una eina que ja ha autoritzat el govern arran de la mort de tres joves a la platja de la Rabassada. El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada.
Esports, nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 els setzens amb un gol al temps afegit del partit. Ara tenim en joc l'Alemanya-Paraguai. A la segona part de la pròrroga el resultat és d'empat a un gol.
El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. En paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028.
La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal i com va avançar a 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
Jo, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh? Jo faig el personatge.
Bueno,
no us sap greu.
La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
Xuriguera,
amb la cullera de fusta que pica la cassola, li has fotut tan fort que ha saltat una estella econòmica més i mates un noi del públic.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Ui, que dono un cop al micro i tot. Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara mateix hi tenim en David, que ens truca des de Rialp. Bona nit, David.
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Està bé que riguis només començar la conversa. Està molt bé, això.
Sí.
Està molt bé.
Bueno, estem bé. Estem bé després d'aquests dies d'aquesta calor tan intensa.
I... Ostres, sí. Aquí a muntanya també, durant el dia deu ser horrorós, eh?
És fotut. Perquè...
La nit ja no tant, però de dia...
Bueno, i aquests dies, la setmana passada, sobretot va ser... De dia i de nit.
Sí, de nit també? No refresca ni la nit? Mare meva, anem bé.
No, jo he dormit amb les portes de casa oberta i les finestres i no.
Mare meva.
No hi havia manera.
Ja. Bueno,
però bueno.
Ja està, ja que... ho passarem, no passa res, ho passarem.
Sí, tenim un riu aquí al costat.
Per això, escolta'm, si no, escolta'm. De peus cap al riu i se't passa el fred. Ai, la calor, se't passa la calor.
Sí, perquè és curiós, perquè la temperatura... de l'atmosfera és altíssima, és molt forta. Pots al riu i l'aigua està gelada.
Ja, sí, sí.
Curiós.
Però a mi m'encanten aquestes aigües tan fredes, a mi. Jo sóc d'aigua freda. És xulo. Està bé. Les aigües que són fredes a mi m'agraden. Hi ha gent que li agraden més calentonetes, però a mi m'agraden fredes. Molt bé, David.
També.
Doncs escolta'm, què ens volies? Desitja bon estiu o què?
Bueno, us volia... Primerament, pues, donar-vos les gràcies per aquest any de programa.
Que bonic.
Primer any del programa que suposo que ha sigut un repte per tots vosaltres.
És un repte, sí, sí, però l'hem fet amb molt de gust, o sigui que tornarem a finals d'agost.
Jo crec que l'heu fet amb molt bon fer.
Que bé.
O sigui, l'heu fet molt bé, crec que ha sigut molt maco. I res, que a l'octubre us enviaré la peça que tinc.
Molt bé, doncs.
Perquè vaig fer protocol.
Això és bon senyal. Si tens feina, és bon senyal.
Bueno, sí, feina. Això ho dic, aquí estem molt bé, al Pallars. I a més, ara, aquesta setmana, ens ha arribat el Guardiola, aquí al poble.
Ah, sí? A veure si ens, sí, ens estaràs fent una exclusiva ara, David. A veure, explica'ns què fa el Guardiola aquí.
El Guardiola vindrà, però no sé si vindrà avui o demà.
Ja.
Però cada any a Rialp pues, fa un com es diu això, un campus de futbol.
Ah, clar. Sí, sí, sí.
Per nens petits.
Sí, i llavors bé.
Que volen ser futbolistes.
Mm-hmm.
I ho promociona pues, amb el Guardiola i suposo que molta més gent, no? Perquè he vist aquí en Ricard Torquemada i, bueno...
Clar. Doncs el tindreu per aquí i encara portarà més gent. Vull dir que si tenies poca feina encara en tindràs una mica més.
No, però és curiós que... No sé què és maco, no?, que vinguin aquí jovent i tinguin les seves il·lusions i tal.
Clar.
I després només volia fer una petita reflexió d'aquelles que poder no toquen, però avui crec que la tinc de fer.
Digues.
Amb tots els aspectes del món, amb tothom, eh? Com pot ser que a dia d'avui, de la manera que tots som conscients de que la vida val el que val i que tots som el que som, vull dir, som el que fem, no que els altres diuen que som, i la persona és el que fa a la vida. Llavors cadascú fa el que fa per les situacions en concret, no per les obligacions o per les circumstàncies. Com pot ser que un tio com el Pato Donald i entra en un país, se'n pot dir indiferentment que fos un dictador o no fos un dictador, no? Com a Venezuela, no? Arriba allà, a fer home, el portem a una presó, molt bé, tots contents, i a dia d'avui aquesta gent estan dissats a la mà de Déu.
Sí, 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 sí. Com pot ser? Tu ho has dit.
Com pot ser això?
Sí, sí, ara ho estàvem parlant durant el butlletí també amb els companys amb l'Aina i l'Oriol, dic, hi ha llocs del terratrèmol on no hi ha anat cap autoritat ni cap exèrcit ni ningú a ajudar a fer res. Res, de res, de res.
Claro, però
ho estan fent ells.
És molt trist.
Sí,
és molt trist perquè com a... O sigui, penso jo, igual ara diran una bestiesa, però això està de protocols i de flipollades. T'envia la gent allà, i quan estiguin allà ja porta els papers.
Sí,
no sabria com dir-ho, però porta la gent allà.
Sí, sí.
Perquè després de 3-4 dies, què trobarem allà?
No, ara ja ho diuen els testimonis, els que fan, ja diuen que hi ha cada vegada menys possibilitats. Sí, sí, tota la raó, David, tota la raó. En fi.
Bueno, penso que és una mica trist.
Però està bé que ho hagis dit. Aquestes coses també s'han de dir. Doncs, David,
vale,
moltíssimes gràcies.
A partir d'aquí també no vull acabar amb aquest... Mariel Dol, us felicito per tota la companyia que m'heu fet tot l'any i ens veiem aviat.
Sí, senyor. Doncs aquí t'esperem. David, moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. Bona nit.
Adeu.
En Ramon, des de Bonastre, bona nit.
Bona nit, Malta. Aviam, volia fer un parell de preguntes, però una, de fet, pràcticament me l'han contestat el primer que ha trucat.
Sí.
Perquè cada dos per tres m'estan entrant al mòbil missatge que si fiques 10 o 30 euros, al cap d'una hora de 300 i al cap d'un mes ets milionari.
Sí, i tant, i tant.
Això ara és una estafa, però descarada. Era saber si algú per resultat ho havia provat o algú, però... Bueno,
és una estafa. Jo... És una estafa, ni cas, Ramon, ni cas.
Sí, no, ja.
T'ha quedat clar.
I encara volia preguntar una altra cosa. Tinc el... A veure, aquí ens estic, hi ha molta calç a l'aigua.
Sí.
I suposo que és això. I del vàter en el vàter, que entre la cisterna i, diguéssim, la part de baix, doncs deu estar embossat el forat que hi ha o alguna cosa, i surt molt poca pressió, i costa molt arrejar.
Sí.
A veure si d'alguna manera... clar, si t'ha de desmuntar el vàter o t'ha de comprar en un. De que això es pugui desembossar.
De treure la calç de tot això.
Dels forats que ja sent que comuniquen entre la cisterna i la part de baix.
Entre la cisterna i la part de baix, d'acord.
Sí,
doncs a veure si hi ha algun manetes que ens ho sàpiga dir, Ramon.
A veure, potser hi ha algun producte o alguna cosa, però... Clar, això és una cosa que no es pot netejar perquè està dintre el vàter.
No, no, està clar, està. Està a la part... Sí, sí, ja l'entenc. Doncs a veure si algú ens sap respondre això, Ramon.
D'acord, i bones vacances.
Moltes gràcies, sí, igualment. Molt bé. Adéu-siau, bona nit. Adéu. Doncs va, que tenim manetes que saben fer de tot, segur que també saben arreglar el que demanava el Ramon. Ara és un quart de dues de la matinada i demana pas la Sílvia Andrés.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
A Barcelona, el juliol és sinònim de festival grec. El teatre, la música i la dansa es converteixen en els protagonistes de les nits d'estiu de la ciutat condal. Enguany, el grec commemora una xifra rodona, fa 50 anys. Hem parlat amb la directora del Festival Grec, Letícia Martín, per saber com ha plantejat una edició tan especial.
Des del primer moment, la responsabilitat de tenir els 50 anys va ser un repte, perquè jo volia que per un costat no afectés de part dolenta la programació, o sigui, que el fet de ser l'aniversari no es mengés tota la resta de la programació, però no podíem ignorar tampoc. Doncs trobar l'equilibri entre l'aniversari i el fer una edició amb totes les seves característiques d'una programació, un festival d'estiu que dura un mes.
La directora del festival afirma que al teatre grec ens esperen moltes emocions.
No m'arrisco massa si dic que qualsevol de les nits al teatre grec és venir sense dubte a tenir una nit molt especial, sigui de dansa, tant amb el Pelo com amb Teresa Kessmaker, com amb Taudan, sigui teatre. L'estrena la fem a l'Òpera de Tres Rals de la Marta Pazos i el Dani Espasa i serà una nit molt especial. El repartiment és un somni. Tenim concerts molt especials, des del Raül Refri fins al Gerai, el Sebastián Tellier.
La programació del festival s'expandeix des de la muntanya de Montjuïc a tota Barcelona amb 99 espectacles. Els 50 anys del festival es commemoren amb uns curtmetratges sobre els orígens, una festa i un espectacle molt especial a la Sagrada Família, Arrels de Llum.
Unter Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht.
El grec 2026 ja fa els seus primers passos. L'obra inaugural és l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht. El muntatge està dirigit per Marta Pazos, amb Dani Espasa com a responsable musical. Marta Pazos presenta els elements claus de l'obra.
En el que la música, el cuerpo, la palabra y la imagen hablan de el poder del dinero, de la violencia y del deseo con una lucidez que sigue siendo absolutamente contemporánea, ¿no? La obra fue escrita por Bertolt Brecht en 1928... Y ahí nos invita a mirarnos de frente y a preguntarnos también hasta qué punto las estructuras que Bertolt Brecht denunció siguen gobernando hoy en nuestras vidas.
La Marta Pazos explica com es fer un muntatge al teatre grec.
És un espacio muy especial y la puesta en escena y la escenografía han querido recoger y dialogar mucho con este espacio y con su arquitectura.
Centrem ara l'atenció en el veritable solista del festival, que s'erigeix com orgullós protagonista de les nits de juliol a Barcelona. Sense ell, el festival grec no seria el grec. I aquest no és un altre que l'amfiteatre que dona nom al festival.
No, I don't worry about the weather.
Volíem saber més coses del teatre, recordar una mica la seva història, però també teníem curiositat per saber com es cuida i com es manté. Hem enfilat cap al Teatre Grec de Montjuïc, on ens esperava Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICUP.
Que el Teatre Grec és un d'aquests secrets, una d'aquestes joies que tenim a Barcelona, que molts coneixem, però no tothom. No tothom coneix aquest petit secret, aquest petit racó, que és una part fonamental del teatre que s'ha fet a la ciutat i a Catalunya en els darrers 50 anys. És un espai únic que, com tot el que hi ha aquí al voltant a Montjuïc, doncs ha tingut una història singular d'alts i baixos, però que sí que és veritat que ara fa 50 anys, a l'any 1976, quan els actors i les actrius d'aquesta ciutat ocupen aquest teatre per reivindicar no només el teatre, sinó la cultura i el paper de la cultura en la transformació del nostre país, doncs neix un festival, i és el festival que en els últims 50 anys ha significat aquest teatre, que en té gairebé 100.
Benvinguts al primer vestíbul. En nom dels companys i propi, moltes gràcies.
El Roig i el Blau, 1985.
Com ha estat això, tan joves?
Com totes les coses que ens envolten ara aquí on som, Montjuïc va ser urbanitzat el 29 amb l'exposició del Universal del 29, amb el Palau Nacional, amb tots els palaus firals, amb el poble espanyol, amb les fonts màgiques, amb l'estadi olímpic i també amb aquest teatre d'inspiració grega que formava part de la urbanització de la muntanya, de la conquesta de la ciutat. Hi van haver-hi estadis, palaus i també hi va haver-hi teatre grec. Em ve al cap, no?, doncs tota la inspiració classicista d'aquells anys, no? És a dir, si busquem les columnates que hi ha per tot Montjuïc, tot el projecte de Le Forestier, hi ha elements d'inspiració clàssica, i un teatre grec és un element d'inspiració clàssica, no?
El teatre grec el van dissenyar i construir l'any 1929 els arquitectes Ramon Reventós i Nicolau Maria Rubió. Està situat en una antiga pedrera de la muntanya. Esteve Caramés fa aquesta reflexió.
Per tots els veïns aquí de la Satàlia i del Poble Sec, aquests que tenim aquí al davant, això és un parc, això, el teatre grec. És un parc, de fet, és Parcs i Jardins qui el conserva tot l'any com a parc, que igual doncs, que els Jardins de Forestier, és forma part del parc. El cel és blanc de tanta part. Té unes instal·lacions que no és només la part que veiem, que és aquest amfiteatre tan bonic, sinó que també és el seu subsol, els camerinos, el túnel que hi ha sota, no? I que és una part, aquesta sí que totalment desconeguda.
Santa Joana dels Escorxadors, 2004.
Mauler, no s'hi troba ni un sol bou a Chicago, ens has de concedir una pròrrogua.
Tot segueix igual com estava,
menjo amb el carrer.
L'amfiteatre hiverna per florir de nou al juliol amb tota la seva majestuositat, tot i que també al llarg de l'any acull algun acte concret. L'amfiteatre és, en certa manera, un espai viu que cal cuidar.
Tenim moltes infiltracions d'aigua. Com sabeu, el parc doncs, té moltes aigües freàtiques i quan plou doncs, hi ha moltes infiltracions d'aigua que van cap a baix i tenim molta humitat aquí en aquests espais, hi ha molta humitat. I aquesta humitat també fa doncs, que tota la paret de rocallosa que hi ha al fons de l'escenari i que tots qui hem estat aquí veient teatre o dansa doncs en un moment o un altre ens hem quedat mirant-la, més o menys vegetació segons els anys, doncs aquesta paret rocallosa també té moltes infiltracions d'aigua. Evidentment, doncs ara els tècnics de Parcs i Jardins doncs abans que comenci el festival venen, la miren, l'asseguren que tot estigui conforme i que tot estigui bé, però hem de conviure amb l'espai natural que és aquest parc. La part que no es veu en aquesta part de camerinos, doncs home, nosaltres sí que hem de tenir cura doncs, de les instal·lacions, de tot l'any, de les cadires, no? Cadires que estan allà sota, que estan guardades durant tot l'hivern i que, clar, que pateixen d'aquesta humitat i que després quan arriben aquí a l'estiu i les traiem amb la calor, doncs es dobleguen molt, perquè hi ha hagut tanta humitat, que aleshores es dobleguen i aleshores la gent es queixa molt que, ostres, aquestes cadires van molt enrere, no? Però, bueno, perquè hi ha hagut aquesta humitat i ara aquesta calor de tot l'any, no? I jo crec que la cosa més important que té aquest amfiteatre és que és un espai clàssic, és un espai obert, però que és un espai que s'adapta a tots els projectes que tenim, no? Justament aquest darrer any, des del setembre passat, el servei de bar està obert tot l'any, no? I això també doncs, ha millorat molt la conservació, perquè el fet doncs, que hi hagin uns serveis que es donen durant tot l'any, doncs també fa aquest manteniment sigui més curós.
Si voleu tornar a veure les vostres dones, els vostres llits, les vostres...
Jerusalem, 2019.
Ja podeu agafar els vostres avisos, les vostres reunions, els vostres reformatoris, les vostres pallisses, la vostra salut pública i la vostra puta seguretat social. Ho empaqueteu tot i us ho foteu pel cul, m'heu sentit?
Però si parlem del Teatre Grec, hem de parlar dels meravellosos jardins que ens donen l'entrada. Uns jardins construïts també en motiu de l'exposició universal i dissenyats per l'enginyer francès Nicolas Forestier.
Els jardins del Teatre Grec són gestionats pel Departament de Parcs i Jardins. Nosaltres, els de Cultura, els de l'Institut de Cultura, venim aquí ara a muntar el festival, però aquí està tot l'any fent el manteniment del jardí en ell mateix, són els jardiners de Parcs i Jardins, són una continuació dels jardins de Forestier que tenim just aquí sobre, no? Però és que doncs el que són és una terrassa meravellosa sobre la ciutat, no? Ara mateix estem doncs aquí mirant la Sagrada Família a través d'un carrer de la Satàlia amb una imatge bucòlica de Barcelona, no? Jo crec que molta de la màgia d'aquest espai és que continua sent un jardins i un teatre molt pels barcelonins i les barcelonines.
Esteve Caramés és el director de programes de l'ICUP, però volíem saber, més enllà de la faceta professional, quin era el seu primer record personal al Teatre Grec.
I jo era un nen, crec que, no sé si l'any doncs 86 o 87 vaig venir a veure el Mikado de Goll de Gom, i jo era un nen petit que em portaven els meus pares al teatre amb els meus germans, i veure el Mikado i aquella bogeria que van fer els de Goll de Gom va ser com, mare meva, i tot això, no? I jo sempre ho he dit, jo m'he enganxat al teatre de petit sempre quan em portaven aquí al Teatre Grec. Als meus pares els agradava, i el record, és veritat que és un record molt, molt, molt infantil i molt llunyà, però que jo crec que és un debut molt important, i sí, i de repente doncs, un dia et trobes treballant a l'Institut de Cultura i muntant aquest festival, no?
Esteve Caramés té un record molt especial del Mikado, però també hem volgut saber com recorda aquelles nits una de les creadores de l'espectacle i de la companyia, Anna Rosa Sisquella.
La nit que vam estrenar nosaltres el Mikado al Teatre Grec va ser una nit màgica. El fet de tenir el fossat obert amb una orquestra de 24 músics i una companyia ratllant els 20 actors era emocionant, ens endinsava amb el món de l'opereta, d'una opereta clàssica anglesa conegudíssima al món anglosaxó, que aquí a Barcelona no la coneixia ningú. La imatge de veure el Teatre Grec dempeus durant bastants minuts des de l'escenari és molt emocionant.
Deixem els records per tornar al present. Aquests dies la calor és intensa i tot indica que haurem d'aprendre a gaudir del teatre a l'aire lliure amb altes temperatures. Aquest és un tema que ocupa l'equip municipal.
A l'Ajuntament hi ha un pla clima que està atenent doncs, totes aquestes onades de calor a totes les esferes de la ciutat, i estem treballant ja doncs, amb escenaris d'onades de calor més fortes de cara als propers anys, no? I estem prenent mesures al curt, al mig i al llarg termini, no? I justament és un espai adaptable, no? I no ens plantegem doncs, tapar aquest espai, és un espai obert i com així va ser dissenyat, però sí doncs, protegir-lo doncs, pels assajos, pels muntatges, no? I per les nits.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair, send in the clouds.
El Teatre Grec de Barcelona és una cita obligada per a totes aquelles persones que estimen les disciplines artístiques, així que no se m'acut millor manera de tancar la primera temporada d'Abans de l'estrena que amb aquest festival. Fins al 31 de juliol, el Grec de Montjuïc us espera. I si m'ho permeteu, abans de marxar de vacances, uns agraïments. Marta, mil gràcies, de veritat, per la confiança. Gràcies també a l'Albert Jodar i l'Oriol Fidalgo per donar forma i afinar aquests muntatges musicals. A tots vosaltres, oients, bon estiu. Finally knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines, no one is there. Don't you love the farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Quick, send in the clowns. Don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. And where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next year.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
Catalunya Ràdio.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que està patint una mica
la conciliació
familiar. No, familiar ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Va, que ara passen pràcticament 4 minuts de 2:15 de la matinada i és el moment de repassar tot allò que l'Aina Grau ha decidit que s'ha de destacar del que va passar la setmana passada amb la festa entremig, el Domènec, la Romagosa, tot plegat. Vinga, aquí tenim el resum.
Bona nit, Marta. La setmana passada et vam cuidar al jardí els dos dies que vas fer festa. El Domènec te'l va regar ben regat, però vigila, que és dels que pot arribar a enlluernar les oients.
Va, vaig a posar-me a dormir i vaig a tocar, que tindràs per l'ocasió de parlar amb el senyor Domènec.
Doncs moltes gràcies, Fina.
Sí, sí. Per la seva professionalitat, que el segueixo en d'altres programes, que l'he sentit alguna vegada.
Ah, doncs moltes gràcies.
Bona nit. Això sí, les floretes hi seran sempre que tingui bona connexió.
Val. Mm-hmm.
Sí?
Doncs sí, sí, val, perfecte. Perfecte, queda anotat.
Hola?
Sí, sí. Hola? Hola, Marina?
Hola.
Sí.
S'ha tallat?
No, 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 nosaltres t'estem sentint perfectament.
Abans dels problemes de connexió, la Marina, que trucava des de Barcelona, havia fet aquesta pregunta sobre l'uniforme de les infermeres.
Recordo que hi havia les infermeres, anaven amb uns trajes que la veritat que era molt bonic, i a més tenia nines jo que tenien el vestiment de la còfia, amb el molt elegant. Mm-hmm. Fins aquí, després se'ls recollia el cabell, que sempre ens ho han dit que tenien que anar recollides de cabell. Però ara, des de quan es va canviar per l'actual uniforme?
Respon Blanca Virós, del Centre de Recursos d'Informació i Infermeria del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
No hi ha una data exacta en què les infermeres dels centres assistencials de Catalunya deixessin d'utilitzar la còfia. No va ser un canvi sobtat, sinó un procés gradual, que va dependre de cada hospital i de cada escola d'infermeria. I és important entendre la còfia no només com un símbol, sinó com un element més dins dels sistemes que les infermeres han utilitzat tradicionalment per recollir-se els cabells per motius higiènics. Durant els anys 50 i 60 formava part de l'uniforme tradicional. Però a partir dels anys 70, amb la transformació dels estudis d'infermeria i una nova manera d'entendre l'organització hospitalària, els uniformes van començar a canviar. El canvi d'uniforme va estar impulsat per les reivindicacions i la lluita de les infermeres per aconseguir una indumentària més còmoda, pràctica i adequada a la realitat assistencial. La còfia va anar quedant com un element històric o cerimonial. Així, entre mitjans dels anys 70 i principis dels 80, la còfia va anar desapareixent de la pràctica habitual, tot i que alguns centres la van mantenir durant més temps. Més enllà de l'uniforme, la còfia forma part de la memòria de moltes infermeres. Si voleu conèixer aquestes vivències en primera persona, al repositori Preservem la memòria hi trobareu testimonis de professionals que expliquen què va significar per elles portar còfia i tot el que representava dins la seva trajectòria.
Tropezones van marcándome la vida. Tropezones que me invitan a caer. Tropezones de mis noches de locura, de tristezas y amargura, que hoy me ven volver.
Canviem de tema i parlem de tropezones en castellà, entrebancs en català, si parlem d'una cosa física. La Maria Josep, des de Torrelles de Llobregat, demanava com es diuen els tropezones que trobem al gazpacho. Ell en diu trossets de verdures, però no sap si és correcte. La Montserrat, des de Vallcarca, li va donar aquesta resposta.
Els tropezones té una traducció al català que m'encanta.
A veure.
És entrebancs.
Ah, gazpacho amb entrebancs. Boníssim,
sí.
Eh?
Ja va sortir. Fa molts mesos
va
sortir. Perquè jo vaig estar a punt també de trucar, però ja va algú i ho va dir-ho. Entrebancs.
Des del Departament d'Assessorament Lingüístic de 3CAT ens expliquen que diccionari en mà seria rostes o crostonets de pa, en el cas que sigui pa torrat o fregit. Si ens referim a trossos de verdures, l'ideal seria dir-ne dauets o trossets de verdures. Referim a trossos de verdures, l'ideal seria dir-ne dauets o trossets de verdures. Straight down the middle. It went straight down the middle. Then it started to hook just a wee bit. And that's when my caddy lost sight of it. Si una cosa va tenir de bona la setmana passada va ser la resposta a una pregunta pendent des de fa mesos sobre els jugadors de golf. L'Àngels, des de Lleida, volia saber per què porten només un guant. Respon la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona amb l'assistència del seu consogre.
Els que són dretans,
sí,
es tenen que posar el guant a la mà esquerra, perquè quan s'agafa el pal de golf s'agafa amb la mà esquerra. És la que porta el guant. I la mà dreta es posa a sobre de la mà esquerra. Per què és així? Perquè quan li dones el cop a la pilota, si la mà rellisqués del càlcul que tu has fet, la pilota es pot desviar entre 20 i 30 metres.
A més a més, la Maria Rosa ens va explicar quants pals porta cada jugador a la bossa.
A una partida de golf, cada jugador porta una bossa amb 14 pals i cada pal té la seva utilitat. Com, per exemple, n'hi ha un que és quan tens un arbre a prop. All the pretty girls in the foreground of my mind.
I thought I'd done enough, but they keep moving the line. La cantant Olivia Rodrigo va ser l'última d'aparèixer a la samarreta del Barça en un clàssic de futbol. Sobre els seguidors blaugrana va demanar el Josep Lluís des del barri d'Horta i va respondre la Núria des del barri de Sant Andreu.
Per què els seguidors del Barça se'ls diu culers?
Jo tinc 75 anys, el meu pare era molt culer i m'havia explicat que a l'antic camp del Barça, a les graderies de dalt, resulta que des del carrer es veien els culs. Els culs no, vestits, però vull dir...
Sí, sí.
I llavors per això els hi van començar a dir culers. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa.
Acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Patrícia, des de Barcelona.
Jo visc en un edifici a l'Eixample. El meu pis dona a un pati interior de l'Eixample i des de fa cosa d'un any es va aprovar a la comunitat de propietaris doncs, fer una obra de rehabilitació de la façana. Van comentar que començarien el setembre passat. No sé ben bé el per què no va començar. Després van dir el gener. La persona on tenien que posar els andamis, que és el primer pis, diguem, es va posar malalta per un tema d'operació i tal, i tampoc va començar. Total, que han començat ara el 1 de juny. La primera pregunta seria, ningú ens ha comunicat que aquesta obra començava l'1 de juny. Em refereixo a que amb les calors que estan fent, doncs hem de tenir tot absolutament tancat, tancat i barrat, perquè fan pols, tiren pedres, sorolls... A part de que han posat un andami amb la tela aquella, que aquí no passa l'aire ni... Per un altre cantó. Jo vaig fer una obra fa 30 anys d'ampliació, diguem, del balcó, allò que fas que amplies una mica el menjador, mig metro, eh? No estem parlant d'una terrassa ni res, eh? Mig metro de balcó, amb alumini i tal. I tinc un aparell d'aire condicionat penjat al balcó, de fa també molts anys.
Sí.
I ara rebem, abans d'ahir, un mail de l'administrador que ens diu que abans del dia 29 hem de treure tant la carpinteria d'alumini com l'aparell d'aire condicionat.
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Doncs sí, hem d'ajudar a donar-hi resposta perquè no ens queden gaires dies, sinó haurem d'apuntar a coses que han quedat pendents, que són importants per començar la temporada. I clar, ens agradaria resoldre cosetes abans d'acabar-la. Però vaja, cada cosa al seu temps. Ara, d'aquí 2 minuts, arribarem a 2:45 de la matinada i tenim capítol de preguntes contestades. Doncs va, parlem de cementiris amb música d'Isaac Albéniz, un dels personatges il·lustres que hi ha enterrats al cementiri de Montjuïc, a Barcelona, perquè mesos enrere en Joan des de Lleida demanava quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc i des de quan s'emporta el registre. I qui respon és Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona.
Al cementiri de Montjuïc es porta a terme un registre de totes les persones difuntes que hi han estat enterrades des de la seva inauguració, que va ser el 17 de març de 1883. Sabem que el primer difunt va ser en Josep Fontrodona i Vila, inhumat el 19 de març, per tant, dos dies després. Ara bé, tot i que es poden consultar en els arxius, el registre no es va començar a informatitzar fins a la segona meitat dels anys 80. Per tant, es fa difícil poder saber amb exactitud el número total de difunts que han estat enterrats al cementiri. Per tenir una referència, podem dir que el cementiri disposa de més de 156.000 sepultures i que en cada sepultura hi ha una mitjana de 6 o 7 difunts enterrats. A més, s'han de comptabilitzar els difunts enterrats en fossa comuna, que era una pràctica antiga habitual, i des de l'any 1990 també s'ha de dir que es va començar a incinerar els difunts, per la qual cosa també es custodien les cendres en columbaris cineraris, en jardins d'inhumació de cendres, espais d'espargiment, etc. Per tant, podríem dir que s'han inhumat aproximadament 1.300.000 persones difuntes al llarg d'aquests 143 anys que té el cementiri de Montjuïc.
Mm-hmm. Doncs encara una altra pregunta relacionada amb aquestes instal·lacions, perquè l'Aleix, des d'Esparreguera, volia saber d'on ve la tradició de posar xiprers als cementiris. I també ens ha contestat l'Adrià Terol.
La tradició de plantar xiprers als cementiris ve de l'antiga Grècia i és una combinació de simbolisme religiós, pràctic i també cultural. I això s'ha consolidat sobretot a la Mediterrània, però també s'ha estès a altres parts del món. En termes religiosos, es pot dir que la forma apuntant cap al cel fa que, ja des de l'antiguitat clàssica, es relacionés amb la idea d'ascens, d'eternitat i també de connexió entre la terra i el cel. És per aquest motiu que en el món grecorromà el xiprer estava vinculat al dol i als espais funeraris. A més, el fet que el xiprer sigui un arbre perenne, doncs, per tant, que no perd la fulla, es va interpretar com a signe de vida eterna i resurrecció. També el xiprer té un sentit pràctic, i és que és un arbre molt adaptable al clima mediterrani, és resistent a la sequera i, per tant, doncs, té un baix manteniment. A més, les seves llargues arrels creixen en vertical, no pas de manera superficial, per tant, no malmeten tant les làpides, les criptes o el paviment. I en tot això també cal destacar un sentit arquitectònic i paisatgístic que també tenen els xiprers. Celestí Barallat va ser un botànic de referència de la Barcelona de la segona meitat del segle XIX, també membre de la Junta Fundadora del Cementiri de Montjuïc, i va ser qui va escriure el llibre Principis de Botànica Funerària, l'any 1885, i és allà on ell ja remarcava que el xiprer tenia un sentit moral simbòlic, però també estètic. I ell així ho deia, doncs, de les espècies vegetals en general, no? Però concretament, per Barallat, el xiprer era un arbre estructural del model de cementiri-jardí, que ajudava a definir visualment i també espiritualment l'espai funerari. Per tant, li donava una funció compositiva i també paisatgística, ja que era un element d'ordre fonamental i també donava un marc arquitectònic a les sepultures.
Doncs trobo que ens ha fet un màster, l'Adrià Terol, moltíssimes gràcies, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona, doncs per la doble resposta que li hem demanat aquí a la nit dels ignorants. Va, que abans hem posat una cançó perquè ens havia demanat una persona, però tenim encara cançons pendents que ens heu demanat en un llistat i procurarem, abans d'acabar temporada, de posar-les totes. Avui li toca el torn a aquesta, que la va demanar ja fa uns dies la Fina de Nou Barris, i és Le llaman Jesús, del Rafael.
Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, ay, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. El que dio tanto cariño hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman llaman Jesús, le llaman Jesús. La, cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron, hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre el niño, el que dio tanto cariño, hoy le niega el amor.
Doncs vinga, amb el Rafael encarem la recta final del nostre programa d'avui, aquella que jo aquesta setmana apreto córrer cada vegada.
El conte per anar a dormir.
Apreto córrer perquè l'Anna Maria Ricard aquesta setmana ha fet de les seves i ha triat tots els noms del desig, editat per Rosa dels Vents, que va ser el meu primer llibre de contes de fa 10 anys. I avui ella ha decidit que llegirà el conte que porta per nom Helena.
M'he deixat les ungles llargues. Des de fa mesos, què dic mesos? Des de fa anys... Des de fa una eternitat que me les mossego. I ara tot d'una han crescut, no es trenquen, me les puc llimar, i fins i tot m'he hagut de comprar alguna pintura per poder mostrar al món que sóc una dona amb les ungles cuidades. I si em pregunten com ho he fet, la veritat és que no puc contestar. Mira que havia ideat tota mena de propòsits anys enrere per aconseguir aquest objectiu, però no hi havia manera de complir-lo. En qualsevol situació acabava amb les mans a la boca, a la feina, mirant la tele al sofà, conduint, mentre esperava que sortís el meu fill de l'escola. Fins i tot era capaç de tombar una truita a la francesa mentre em mossegava les ungles de la mà dreta. Però ara no, i n'estic molt orgullosa. I ves per on aquest canvi radical a la meva vida exterior m'ha donat forces per deixar el meu home. Me l'estimo molt, sí, però ara he decidit que amb aquestes ungles tan boniques necessito sortir amb les meves amigues cada cap de setmana per sentir aquelles pessigolles de quan estàs a punt de lligar-te un tio i saps perfectament que només et durarà una nit. M'agradaria clavar suaument les ungles pintades a l'esquena de tots els homes que no he tingut des que em vaig casar de ben jove. No es poden fer aquestes coses. On vas a parar casant-te amb 23 anys, tenint un fill als 25 i mossegant-te les ungles fins i tot quan tenies contraccions? Ja n'estic tipa. Demà, quan anem a dinar, com cada dissabte, al suquet de l'Almirall, després del deliciós arròs d'en Quim, de l'ampolla de Chardonnay, que no suporto, i ell ho sap, que aquest vi blanc no m'agrada, però sempre acaba demanant el mateix. I després de decidir davant del diari quina pel·lícula anirem a veure a la tarda, li diré que el nostre matrimoni s'ha acabat. I li diré de la millor manera possible, com si fos el final inesperat d'una bona pel·lícula europea. No sé com s'ho prendrà, perquè em sembla que el pobre no té cap intenció de sortir-se'n sense mi. Però el nostre fill ja és un adolescent que fa la seva vida, jo em faig gran, i ell ja és grandet per aguantar tot sol el seu avorriment i la peculiar manera que té d'entendre i viure la vida. Les ungles llargues m'han donat la força necessària per trencar amb un present que s'esmicolava als meus peus i que jo no volia veure fins ahir. No n'he parlat amb ningú. No ho he consultat amb cap amiga ni a cap psicòleg, ni tampoc m'han tirat les cartes en un d'aquests llocs plens d'espelmes i amb una pudor d'encens que em fa vomitar. No ha calgut fer tom sobre el coixí per veure a través de les meves mans que el meu futur, al costat d'aquest home bo, però poc tendre, nerviós i una mica agonies, fort i sa, planificador fins a tenir el nínxol net i polit per si mai passa res, seria un futur de pedra. I he decidit que aquest home que no surt de casa si no ha esmorzat cereals i un cafè sol, no ha fet el llit i no ha estès la tovallola de les mans per trobar-la ben seca al vespre, haurà de quedar-se sol a la casa de Vallvidrera perquè una servidora deixarà d'una vegada aquesta maleïda carretera de revolts que em separa de la civilització per llogar-me un pis a la mateixa Rambla de Catalunya. Vull sortir al carrer i sentir soroll de cotxes i veure passar els turistes pel meu costat, escoltar parlar la gent i deixar la calma a les postes de sol i els pocs veïns que fins ara teníem de costat per trobar-me carretades de persones al meu voltant. Vull botigues obertes a tota hora, de les que pots entrar i sortir sense que ningú et pregunti si t'atén. Buscaré un piset amb una habitació de convidats per si el Marc un dia hi vol fer cap, però aquestes alçades segur que prefereix passar la nit al pis compartit d'estudiants que té a Vic fins que acabi la carrera, fins i tot durant els caps de setmana. Baixaré al centre de Barcelona, tornaré a anar cada dia al gimnàs després de la feina, quedaré amb les amigues i recuperaré les que havia perdut per culpa del meu exili a Vallvidrera. I deixaré de patir per si els porcs senglars de la punyeta se'n fiquen dins del jardí i m'esguerren la gespa o els trobo nedant a la piscina. No em calen ni més jardins ni més piscines. Sortiré cada cap de setmana. Tornaré a esquiar. Em compraré una moto perquè ningú no em dirà que ja no tinc edat d'anar com una boja per la ciutat. Em pintaré les ungles cada 15 dies d'un color diferent. Em compraré roba cenyida i escots vertiginosos. Recuperaré l'aire fresc a l'estiu i l'escalfor dels cossos d'altres homes a l'hivern. Vull comptar-los amb els dits de les mans i que en poc temps n'hagi perdut el compte. En faré una llista tan llarga. Recuperaré la il·lusió de la improvisació, dels riures al cinema, i deixaré les agendes tancades d'oci amb mesos per avançat i no triaré més pel·lícules que em facin plorar. Deixaré de pagar per veure futbol. Cantaré Barbra Streisand fins que em quedi afònica. Esmorzaré dreta a la cuina. Soparé amb una safata davant de la tele una simple amanida verda. I em taparé amb la manteta per veure la meva sèrie preferida, que no serà Joc de Trons ni cap zombi horrible regalimant sang. Debatint amb el suquet, reina. La seva veu m'ha tornat a la terra i de l'ensurt m'ha caigut el got d'aigua. Quan l'he recollit, m'he clavat un cop amb la pota de la taula de la cuina i m'he trencat un ungle. Merda! I l'he començat a arrossegar. Quin plaer tan gran! Sec al sofà per veure amb ell un nou capítol de Joc de Trons, en pijama, sense tapar-me amb la manta i sabent del cert, que 5 minuts després m'hauré quedat adormida d'avorriment
mentre la Khaleesi fa o diu no sé què a no sé qui. No hi ha qui l'entengui, aquesta sèrie.
Ai, quina cosa és estranya. Quina cosa, que bé que ho fa l'Anna, eh? És que ho fa tan bé que només per això val la pena. Res, que arribem a les dues de la matinada. Que no tinc les ungles llargues, eh? No tinc les ungles llargues. Me les tallo, no les tinc llargues. Arribem a les dues de la matinada. Això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que nosaltres acabem aquí la nostra edició darrere del darrer dilluns de la temporada de la nit dels ignorants. Que no vol dir que demà no tornem a estar aquí a la mateixa hora, evidentment, i que espero que truqueu al 93-201-7474 per fer preguntes, encara per dir respostes, per intentar anar tancant coses que encara han quedat pendents i que ens agradaria el màxim possible de resoldre abans que acabi la temporada. I sobretot, si voleu venir fins demà, teniu temps d'enviar els vostres noms, cognoms i DNI a labustiadignorants@catradio.cat, perquè demà tanquem la convocatòria i ja direm a cadascú si podeu venir a la nostra darrera edició i aquest programa diferent i especial que muntarem l'últim dia. Així que descanseu i fins demà a les 12. Bona nit.